En clau de dona, amb Rita Valero. Tornem a estar aquí al En clau de dona, amb moltes ganes de parlar amb la nostra convidada d'avui, la Joana García. La Joana García és biòloga, viu a Palafrugell, tot i que no és filla de Palafrugell, però hi viu des de que es va casar, ara ja fa 22 anys. És mare de dos fills, és mestra de Reiki i certificada en d'altres teràpies energètiques i holístiques. Molt bona, Joana.
Hola, bona tarda, Rita, encantada d'estar aquí.
Igualment, és un plaer tenir-te aquí a l'Enclau de Dona i amb moltes ganes de que ens expliquis doncs, totes aquestes coses. La primera i que més encuriosida em té és com es passa de biòloga a mestra de Reiki, per exemple.
Sí, la veritat és que és una mica estrany, eh? Però no, ja veuràs que no és estrany quan t'ho expliqui, perquè bueno, és la meva vivència. És la meva vida, vale? Per tant, biòloga és la meva professió i de fet, la meva connexió, el meu contacte amb el que és les teràpies energètiques, que ni por asomo sabia què és el que eren, ve des de que era molt petita, molt petita. Per tant, jo no sóc, com has dit, no sóc filla de Palafrugell, sóc adoptada i, de fet, visc a Palafrugell com tu has dit, des de que em vaig casar. I sóc andalusa, de Jaén, d'un poble molt petit de Jaén, i vaig haver de venir aquí a Catalunya per tema de treball dels meus pares quan tenia 13 anys. Però aquesta història i aquest contacte amb les teràpies energètiques ja comença, com us he dit, des de ben petita. I allà a Andalusia sí que hi ha una cultura més tradicional, diguem-ho així, de totes aquestes llegendes i curanderos i de més, val? I no em demanis per què, però la meva mare i la meva àvia, jo ara t'explicaré el que a mi m'explicaven de petita, vale? Jo vaig néixer de 7 mesos. I pel sol fet de néixer de 7 mesos, ja era, en allà a Andalusia, era com si tinguessis un do especial, val?
Sí, ja vas néixer amb certa estrella.
Bueno, sí, que ha quedat bé això. Sí, de fet, vaig néixer de 7 mesos, vaig sobreviure, vale? I diguem que elles creien pues, que hi havia una certa gràcia per aquest fet, d'acord? Una certa gràcia lligada a la sanació. Justament, val? Mm-hmm. Per tant, des de ben petita, la que a casa algú es posava malalt, pues, era vine cap a... me cridaven, i el fet era vine cap aquí, posa-li les mans pues, en el teu avi, en el teu germà o en el teu animal de companyia perquè li passés el dolor i es curés, val? Per tant, jo no sabia què feia i, evidentment, una nena de 7, 8, 10 anys no té consciència del que està fent. Simplement posava les mans i les mans anaven on elles volien, com una mena de massatge.
Potser ja està com un joc, no? Com
sí,
un joc.
Sí, sí, sí,
en
certament.
En aquell moment, quan ets petita.
Sí, però la part negativa és que una vegada jo feia aquest massatge, jo em quedava, jo patia aquest dolor. O sigui, jo somatitzava el dolor que tenia a aquesta persona. Per tant, evidentment, la primera vegada em van enganyar, diguem-ho així, eh? La segona, mira, però la tercera, la que em deien vine i posa-hi les mans, jo, cames, ajudeu-me.
I ja no anaves, lògicament.
Per tant, bueno, la cosa va anar així, vale? Als 13 anys van venir cap aquí a Catalunya per circumstàncies de feina dels meus pares i aquí a Catalunya la meva mare en cap moment era com si li haguessin esborrat la memòria i no em va demanar mai res relacionada amb imposició de mans, diguem-ho així. Uh-huh. Però, clar, evidentment, jo me'n recordava de tot.
Clar, perquè ja a aquesta edat ja tenies consciència i memòria, no?
Evidentment. Per tant, bueno, a poc van anar apareixent circumstàncies, casualitats que no són casualitats, vale? Perquè no hi crec, en les casualitats, que van anar despertant fer-me veure que no me n'oblidés de que tenia o que coneixia aquesta mena de sanació, val? Fins que arriba un moment en què me comença a arribar la paraula Reiki, 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 sense saber per què, i contacto amb una meva amiga i li dic, mira, m'està passant això. Jo de petita, clar, amb tot això, amb tota la gent amb la que te relaciones, no saben res, o sigui, calles, perquè és un tema pues, que la gent, personalment, considero que encara no estem preparats per creure en depèn de quines teràpies, no? O és allò de que si no ho veus no t'ho creus, no? Tot i que hi ha moltes coses que dius, bueno, creus amb això i amb això altre no t'ho acabes d'explicar gaire, no? Però, bueno, jo considero que has de ser molt prudent i que has d'anar amb molta cura quan parles o quan fas o quan apliques aquestes teràpies, perquè no tothom està preparat per absorbir-les o per reconèixer-les o per creure-hi, d'acord? Per tant, bueno, mica en mica, la vida me va posant aquelles persones que jo necessito per avançar, val? I certament pues, me vaig formant i vaig trobant explicacions de tot el que jo feia i de tot el que a mi em passava. I l'origen, el Reiki va ser el meu origen, però després m'he anat formant, com tu has comentat, amb d'altres teràpies que m'han vingut d'aquesta manera. O sigui, fent Reiki o fent pràctiques, veig que una persona, el meu mestre de Reiki, pues feia com unes coses, movia les mans d'una determinada manera, i jo, que sóc molt curiosa i m'agrada investigar tot, li vaig preguntar, què estàs fent? O sigui, què fas quan fas això, quan mous les mans d'aquesta manera? I ell me deia, pues això és arquetips. Vale? I a partir d'aquí és arquetips. I què és això? Vale? I ho comences a investigar on es fa, qui ho fa. Pues, arquetips. Vale? I aquí és on estudio arquetips i em certifico per arquetips. Mentre estic fent un altre curs, vale? Me parlen de... jo durant aquests cursos sóc molt propensa a tenir migranyes i a tenir mals de caps. I en un d'aquests cursos tinc una companya que me diu, pues, aquestes migranyes se te'n van amb una Y i una aigua. I jo, perdona, però què m'estàs dient, no? Com pot ser que una migranya se me'n vagi amb una Y i un got d'aigua? A veure, parlem-ne, no? I resulta que m'ho explica i jo un dia ho provo, vale? I funciona. Per tant, jo creieu-me, sóc supercientífica, i toco molt de peus a terra, però clar, m'agrada provar-ho tot. I quan provo les coses i les provo amb la meva pròpia pell i veig que funcionen, clar, a partir d'aquí penso, perdó, jo que per marxar les meves migranyes necessito diversos ibuprofens o inclús alguna cosa més fort, amb un got d'aigua, unes paraules i una Y se me'n van, però què és això? O sigui, què passa aquí? I a partir d'aquí començo a investigar i pues topo amb una altra teràpia, ¿vale? Que es diuen pues, curación con agua y símbolos, d'una senyora que es diu la Llena Bassols i que fa aquesta formació, i em formo amb ella. De fet, m'estic formant perquè encara m'he de certificar. I clar, és superinteressant. I el que pots arribar a fer i és impressionant, és increïble. I és aigua, és que és màgia. És màgia. Per tant, clar, tu diràs, pues, a mesura que me van arribant aquestes, no totes, vale? Però a mesura que me van parlant d'alguna teràpia, pues, aquella amb la que jo ressono o aquella que provoca el meu interès, pues, en allà que investigo i en allà que valoro si m'interessa o no m'interessa formar-me en aquesta teràpia. I la cosa més friqui que he fet, per dir-ho d'alguna manera, són registres acàssics, que aquí ja això sí que és molt friqui i bueno, ho deixarem per una altra entrevista, potser.
No, ja ens donarà temps a parlar de tot el que hem vist.
Ho podem deixar aquí, això de moment, entre Reiki, arquetips i aigua, Rita.
Doncs ens has explicat una mica com ha sigut o com van ser els teus començaments a cadascuna de les teràpies i què et va portar a començar-les, però, bueno, explica'ns en què consisteixen. Per exemple, comencem pel principi. Comencem per la biologia, comencem per la part científica. Com és que vas començar a fer biologia, estudiar biologia?
Bueno, és bo, això, perquè, de fet, jo no volia ser biòloga. Sí. De fet, jo, clar, tornem... És que tot va per allà mateix, és increïble. O sigui, jo vivia en un poble a Andalusia que era superpetit, superpetit.
Com es diu aquest poble? A mi em tens molt intrigada.
Sí, es diu Belerda.
Doncs una salutació per tota la gent de Belerda, clar que sí.
Sí, és un poble que està a la Sierra de Cazorla, vale? I és un poble superpetit, superpetit, superbonic, vale? Amb molta màgia. I en allà no hi havia metge. O sigui, el metge venia d'un poble veí, tres cops a la setmana i passava consulta al dematí i quan acabava marxava. I jo de petita pensava, no pot ser que en el meu poble no hi hagi un metge. Perquè a més era el senyor doctor, o sigui, don clar. Federico, o don, sí, sí. Clar, eren com els mestres, saps? O sigui, uau, tot una eminència, no? Super reconeguts.
Com els mestres d'abans, eh? Sí. No els d'ara. Ja t'ho dic.
Sí. Doncs, sí, eren el senyor metge, vale? I jo pensava, no pot ser que en el meu poble, perdó, no hi hagi un metge, no? I jo vaig dir, quan sigui gran, jo estudiaré medicina i vindré a fer de metge en aquest
poble.
Al meu poble.
Que bona.
Que il·lusa.
No, doncs tu volies posar-hi solució. Sí, o sigui, sí. Vas trobar una mancança.
Exacte.
I volies posar-hi la solució.
Exacte, sí. I sempre m'ha preocupat el tema... Bueno, jo no puc suportar veure algú patir. Val? Per tant, tot el tema de sanació, tot el tema mèdic, medicina, va, m'encanta. M'encanta i els hi tinc un respecte i brutal. Val? Per tant, la cosa va anar aquí. Vaig venir a Catalunya un altre cop, com us he explicat, i vam anar a parar a Girona, a Salt, i quan jo estudiava o quan jo vaig anar a la facultat, a Girona no hi havia encara la facultat de medicina, malauradament, i havies d'anar pues, a Barcelona, vale? Clar, evidentment els meus pares no tenien cèntims per enviar-nos a tots tres fills a estudiar fora, perquè tots tres fills estudiàvem, i em vaig haver de quedar a Girona a fer el que hi havia a Girona en aquell moment. I vaig decidir triar infermeria. Però a infermeria tampoc vaig poder entrar per tres dècimes.
Ai.
de la dichosa selectivitat. I al final vaig acabar a biologia, fixa't tu. I a biologia vaig conèixer l'amor de la meva vida.
Bueno, doncs per alguna cosa havies d'anar
havia
per aquí.
Tenim-nos compte de com passen les coses. Pues això, pues a biologia vaig conèixer el meu home, a la meva parella actual, i que ell justament també tenia una història relacionada amb la medicina, mira tu, i vam acabar tots de la biologia i allà ens vam conèixer. Per tant, no sé si t'he contestat la teva pregunta, però
sí.
Els orígens de la biologia o de que sigui biòloga són aquests.
I un cop acabada la carrera, els estudis, què és el que vas fer amb aquests estudis? On vas anar?
Pues mira, vaig tenir molta sort. Perquè el primer any vaig voler canviar de carrera, vaig voler anar a infermeria.
Clar, perquè és que m'he saltat una pregunta que venia pensant d'abans i se m'ha oblidat. Et va agradar? Perquè clar, tu anaves
clar,
pensant d'estudiar
ja...
una altra cosa, no?
Sí, vaig cursar el primer any de biologia i no vaig fer totes les assignatures perquè em vaig focalitzar en aquelles que... perquè el meu objectiu era anar-me'n a infermeria. Uh-huh. Jo havia de relacionar-me amb els pacients, amb els malalts, si fos com fos. Uh-huh. Val? Per tant, no vaig fer tot el primer complet, i però resulta que després, entre conèixer el meu home i fer... I que, bueno, que ja em va agradar, o sigui, me vaig trobar bé, me vaig trobar còmoda i vaig valorar-ho i vaig dir, pues mira, te quedes aquí i tires milles amb la carrera i l'acabes. ¿Vale? El fet de no fer tot el primer curs, ja no vaig poder seguir igual que el meu home, per exemple, ¿vale? Sinó que feia unes assignatures i de segon, per exemple, i les que me quedaven de primer. Uh-huh. A més, estudiava i treballava, perquè, uh-huh, com us he comentat, pues, els meus pares no a casa, no, els calés, pues, no sobraven, i tothom havia de posar de la seva part. Per tant, jo havia d'estudiar i treballar. Per tant, tampoc m'adonava per fer totes les assignatures al complet. I al final vaig acabar la carrera amb 5 anys en comptes de 4, però resulta que acabant amb 5 anys, l'últim any vaig fer les pràctiques amb les pràctiques d'una de les assignatures a la facultat i la mestra d'allà de la facultat me va posar en contacte amb una empresa de Celrà que buscaven gent per posar en marxa un manual de qualitat en el laboratori. Mm. Vale? Per tant, me vaig posar en contacte amb ells i va ser acabar la carrera i anar-me'n en aquesta empresa a contractada per formar el Departament de Qualitat i posar en marxa tota la norma de qualitat relacionada amb les bones pràctiques del laboratori, pues posar-la en marxa a Celrà, en aquest laboratori.
Que interessant!
Sí, super. Sí, sí. I clar, bueno, jo em considero super afortunada perquè és que va anar tot lligat.
Sí. Encara hi continues amb aquesta...
Aquesta empresa és CECAM. Uh-huh. Jo vaig començar als laboratoris CECAM i vaig estar 5 anys. CECAM donava servei a l'empresa on jo estic actualment, que és Esteve Química, de la família Esteve. I resulta que Esteve subcontractava els serveis de CECAM per que anessin a fer uns determinats assajos. Vale? Uh-huh. Esteve va decidir muntar un laboratori de microbiologia a les seves instal·lacions i m'ho van deixar anar, com aquell allò que no quiere la cosa. I jo vaig presentar el currículum a Esteve i me van seleccionar. Uh-huh. Per tant, fa 20 anys que sóc Esteve. Aquest mes de març, l'11M, uh-huh, va fer 20 anys que sóc Esteve.
Déu-n'hi-do, enhorabona perquè ho dius amb un somriure, per sí. Tant suposo que deus estar a gust, eh?
Sí, sí, professionalment parlant em considero molt afortunada, la veritat és que sí.
Uh-huh. Llavors la teva dedicació actualment en el camp de la biologia és en aquest sector de la microbiologia.
Sí.
Fent què, exactament? Es pot super explicar? Xulo.
Sí, sí, només faltaria. Us explicaré fins on te pugui. Sí, és molt xulo perquè és un laboratori petit, però molt pràctic, val? I el laboratori de microbiologia a Celrà, a l'empresa Esteve, el que fa és donem servei a producció i donem servei... Bueno, l'empresa jo sempre explico que te l'has d'imaginar com una gran cuina, val? On entren unes matèries primeres, val? Perquè fabriquem principis actius farmacèutics, o sigui, fabriquem allò que realment actua del medicament. Uh-huh. Vale? La pastilla no és el principi actiu. Dintre de la pastilla hi ha aquest principi actiu on té després la indústria farmacèutica, que nosaltres som químics, uh-huh, vale? Dintre del món farmacèutic, però després la indústria farmacèutica el que fa és agafa el nostre producte, li posa excipients, li posa sucres, etc.
Li fa l'embolcall,
exacte,
no? Perquè no tingui tan mal gust, exacte, o perquè t'ho puguis empassar.
Exacte, i fa fàcil aquesta pastilla o aquesta càpsula, vale? Uh-huh. Acaba fent aquest comprimit, vale? Aquest producte final.
Diguem-ne que els sobres pel refredat sabor taronja, doncs el sabor taronja és el que posa la indústria farmacèutica.
Sí, entre d'altres, no? Coses, sí. Entre d'altres coses. El que us comentava, o sigui, us heu d'imaginar l'empresa com una gran cuina, val? Mm. Per on entren unes matèries primeres i hi ha un laboratori, perquè el meu laboratori forma part... El meu, ja m'entendreu, eh? O sigui, és com si fos meva, de l'empresa. doncs tenim el meu departament, el meu laboratori forma part del Departament de Control de Qualitat I, per tant, el que fan és... Tenim un laboratori que és el laboratori de matèries primeres que analitzen aquestes matèries primeres. ¿Vale? Després, a mesura que el producte va avançant i el van produint, ¿vale?, ja al final de tot, quan el producte ja el tenim, que és normalment una pols, i normalment blanca, tot i que també hi ha d'altres colors, hi ha un altre laboratori de producte acabat. ¿Vale? I el laboratori de micro, on està? Pues una mica tot arreu, perquè el laboratori de micro el que fa és analitza l'aigua que intervé per fabricar aquesta medicació, aquest producte. Analitzem les sales, l'ambient, l'aire de la sala, les parets, els equips per on te passa el producte, ¿vale?, microbiològicament. Val?
Uau!
Clar, és que hi ha unes sales i unes instal·lacions molt xules. ¿Vale? Per tant, l'aigua la tenim controlada.
Vale, les analitzeu perquè no tinguin cap tipus de bactèria o...
Correcte, correcte.
Que no es pugui colar en aquell medicament.
Correcte, correcte. ¿Vale? Per tant, analitzem l'aigua que intervé en el procés, analitzem les sales on es fabrica i, evidentment, analitzem el producte en si. ¿Vale? Perquè tot estigui amb una qualitat 10 quan surti per la porta. Uh-huh. I perquè estem fabricant medicaments, es tracta de curar, no es tracta de posar més malalts a les persones, uh-huh, perquè no hem fabricat amb un grau de qualitat correcte.
Uh-huh. I ara et faré una pregunta que no sé si me la podràs contestar, ja m'ho diràs tu. Per què no es ven directament des del laboratori aquest principi?
És que no es pot, Rita. O sigui, tu no te pots prendre un principi actiu com a tal, així directament.
Ah.
Pensa que és la molècula que porta l'acció, o sigui, és uh-huh, superpotents. Per tant, necessiten...
S'ha de rebaixar amb alguna cosa?
Necessiten afegir-li, i perquè poder no la podries
ni
dissoldre.
Tolerar.
Exacte. Uh-huh. Vale? Ah, per tant, se li ha de posar tota una sèrie de productes secundaris, uh-huh, vale? Diguem-ho així, vale? Perquè li donguin una solubilitat correcta, perquè se dissolgui, o sigui, perquè la pols o els sobres se puguin dissoldre amb aigua, aquell producte ha d'estar o ha de tenir la composició química adequada perquè uh-huh, se dissolgui. La pastilla igual, o sigui, l'han de fer específica amb uns components especials perquè te la puguis empassar, perquè aquella pastilla se dissolgui justament on s'hagi de dissoldre. No és tan fàcil.
Clar, clar, clar. Ha de passar tot un,
sí,
tot un procés posterior.
Exacte, no? I tota una sèrie de controls, de proves, d'inspeccions, vale? I d'agències espanyoles del medicaments i FDAs, que són la indústria americana, d'aprovació de tots aquests medicaments, evidentment.
I d'aquí passem a... És que és un salt una mica,
sí,
abismal, eh?
Sí, sí,
tot
sí.
I que per tu personalment és una cosa que queda molt vinculada perquè tu has tingut la vivència, no? Amb persona, amb la teva història personal. Però diguem-ne que a nivell professional és com una mica un salt quàntic, no?
Sí, que guai això de salt quàntic.
Sí, sí, sí.
Però te'n dones compte de que treballo amb aigua.
Al final, mira, és el que t'anava a dir, al final la recepta la fas
sí,
igual, no?
Sí.
La Y i l'aigua l'escrius en un paper i,
sí,
i ja
sí,
és la recepta del que,
sí, sí,
del que s'ha d'aprendre, no?
Sí.
Diguem-ne.
Quan m'aparo a pensar les connexions que hi han, és brutal. O sigui, mm-hmm, és increïble. Quan t'allunyes una mica de la teva realitat i dius, uau, però és que mira això, mm-hmm, si lliga tot. O sigui,
té el seu sentit.
Bueno, a mi sí. O sigui, jo l'aigua per mi és màgica i quan vaig descobrir la teràpia de curació con agua y símbolos és brutal, és, uh-huh, per mi és màgia pura.
Explica-la una mica pels nostres oients i les nostres oients.
Mireu, com a molt resumit, perquè és que podem fer moltíssimes coses amb aquesta teràpia, o sigui, es tracta de que, bueno, el que jo us comentava, no? O sigui, l'aigua és màgica i pot absorbir totes aquelles emocions i l'aigua es pot reestructurar d'una manera o d'una altra, i això està estudiat científicament.
Uh-huh. Evidentment, ja des del punt que és vapor, que és gel o que és líquid, sòlid, líquid i vaporós, no?
Uh-huh.
Ja té una sèrie de qualitats que no tenen tots els elements.
Exacte, doncs hi ha uns estudis que el que fa és va agafar mostres d'aigua de diferents llocs del planeta i les va estudiar la seva forma cristallina, val? Masaru Emoto. Doncs aquest senyor és japonès i va fer això, va agafar mostres d'aigua de diferents llocs del planeta i va estudiar la seva forma cristallina. Vale? Doncs va veure que la forma cristallina d'una aigua de Londres, d'una aigua de París, agafada com a tal de la pròpia ciutat, està totalment desestructurada. Totalment desestructurada. I la forma cristallina, i si no busqueu-lo per internet, de la molècula de l'aigua, és preciosa. És un hexàgon amb unes ramificacions divines. Per tant, curiosament, la mostra agafada de Lourdes, del santuari de Lourdes, és espectacularment bonica i superestructurada. Vale? Per tant, bueno, aquest senyor va fer aquest estudi i lo més fascinant va ser que ell va agafar un got d'aigua, dos gots d'aigua, perdó, i amb un d'ells el va agafar i li deia paraules boniques. Gràcies, amor, estic molt agraït, val? I va veure, després de dir-li totes aquestes paraules boniques, ho va mirar al microscopi, vale? I va veure l'estructura cristallina. Era preciosa.
Que sí. Semblaven com clops de neu.
Exacte, exacte.
Al microscopi, no?
Exacte, preciosos. Sí, sí. Doncs l'aigua estava així, d'estructurada i de bonica. Uh-huh. Va agafar un altre got d'aigua, el va insultar, vale? Li va dir insults, val? I va fer el mateix procés. Val? I el va agafar i ho va mirar al microscopi. Aquella aigua no tenia estructura. Uh-huh.
Quedava com una taca.
Exacte,
no?
Totalment desestructurada. Uh-huh. Vale? Doncs amb això es basa una mica la teràpia amb aigua i símbols. Vale? Després us explico els símbols. Per tant, com vaig descobrir jo aquesta teràpia? D'aquesta manera, o sigui, representa que l'aigua capta totes les nostres emocions i tota la informació que tu li vulguis passar a aquesta aigua.
Deixa'm comentar als oients i a les oients que si volen veure aquestes fotografies de Masaru Emoto, estan publicades en el llibre Missatges de l'aigua, que són unes fotografies espectaculars, que és un llibre que val l'alegria mirar perquè realment deixa, és sorprenent, inclús també es poden veure en vídeos, talls petits que hi han recollits per YouTube, vull dir que, bueno, per fer-se una idea d'això que estàs explicant, que ja ho has explicat molt bé, no? La imatge ja ens la podem fer, però tot i així, si ho volen veure, doncs Missatges de l'aigua és el nom del llibre.
Jo us el recomano, tan sols per veure les fotografies, que són precioses, realment precioses. Doncs es tracta d'això, o sigui, perquè és que ens podíem estendre molt amb aquesta teràpia, però bàsicament és això, és fabriquem, o us ensenyo a fabricar una aigua homeopàtica, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, vale? Uh-huh. O fabriques una aigua màgica, val? Com? Pues tu agafes un paperet, vale? Un foli normalment, vale? I apuntes, per exemple, en el meu cas de les migranyes, la meva companya que m'ho va fer, me diu, Joan, a mi em ressona les paraules pau i serenitat. Diu, te ressona? I jo, pues sí. Vale? Uh-huh. I va escriure pau i serenitat i va posar una Y, que no és una Y normal i corrent, sinó que ja és una B baixa i del vèrtex de la B baixa s'allarga una mica, vull dir que els símbols han de ser d'una determinada manera, mm-hmm. vale? I va posar aquesta Y a sobre d'aquestes paraules, vale? Amb un retall de paper de foli, i jo el que vaig fer va ser, amb la mà esquerra, agafar aquest retall de paper amb aquestes paraules i aquest símbol, i amb la mà dreta agafar un got d'aigua i passar aquesta informació. Quan jo dic passar, vull dir mirar el paper, mirar el símbol, meditar una estoneta, un minut, vale? Amb aquest paper, per tal de que l'energia representa que viatja d'esquerra a dreta. Per tant, jo li estic enviant aquesta informació amb tot el camí em remou, uh-huh. amb tot el camí se me ve al cap, vale? Amb totes les meves emocions, i van a parar aquest got d'aigua. Vale? Al cap d'aquest temps, jo agafo, oloro aquesta aigua perquè arribi fins al meu cervell i me'l prenc. Per tant, aquesta aigua està arribant amb aquesta informació a totes les cèl·lules, mira tu, a totes les cèl·lules del meu cos.
Vale? Amb aquest missatge.
Amb
no?
aquest missatge. Uh-huh. Això és una mínima part del que es pot fer en el curs d'aigua i símbols. O sigui, podem tractar traumes. Podem treure addiccions, al·lèrgies. Es pot fer... perquè no només som nosaltres, o sigui, nosaltres com a persones, el que és molt xulo és que tu vius en una casa, aquesta casa ha d'estar neta, neta energèticament parlo, cadascú que tingui casa seu com vulgui, però neta a nivell
bueno,
energètic...
Si està neta del
home,
tot, millor,
millor,
no?
Millor, sí, neta i endreçada. Neta i endreçada de tot. Vale? Energèticament parlant, també. Val? Per tant, necessitem harmonitzar casa nostra, no? I reduir càrregues electromagnètiques, etc etc. Per tant, tot aquest curs, aquesta teràpia, engloba tot aquest tema de boca, de problemes de dentals. Bueno, és que és increïble, és que és increïble. És molt xulo, molt xulo. Per mi és superimportant, com a científica i com a persona, ¿vale? I com a terapeuta, ¿vale? El fet de que si a mi m'arriba una persona que s'està medicant i que porta tot un control mèdic des del CABE o des de l'hospital, això és sagrat per un terapeuta. O sigui, jo no sóc metge, ¿vale? Per tant, jo no puc... modificar ni insinuar a cap persona que deixi la seva medicació i que amb la teràpia jo el curaré i el salvaré del món sencer. No. Vale?
Molt important que diguis això, perquè és com un plus, no? És una més a més el que
exacte.
El que fas amb la teràpia, no? És també a nivell més energètic, no tant potser físic, que tot i així lo energètic i lo físic estan connectats i evidentment hi ha un vincle, no? I hi ha una influència. Però bueno, és com per un altre costat més, no només per la part física, sinó per la part emocional i per la part energètica, doncs també incidir en la salut d'aquesta persona, sense que deixi l'altre.
Exacte. O sigui, jo sóc la primera en què a mi m'encanta tot el tema natural, vale? Malgrat que estic treballant amb una química farmacèutica, però això no treu de que si jo mateixa o els meus fills pues m'arriben a casa amb unes angines de cavall o el coll ple de pus, escolta'm, per això estan els antibiòtics, o sigui que ho tinc claríssim. I el bo és això, o sigui, és combinar el que és la medicina tradicional amb el que és energètiques o alopàtiques, vale? I jo crec que a mi m'encantaria... no morir-me sense veure aquest treball conjunt entre el que us acabo de dir, o sigui, entre metges i terapeutes, vale? I que cadascú sàpiga pues, on t'arriba cadascú i que se deixin molt clar els seus límits, vale? Tu arribes fins aquí, però a partir d'aquí jo puc col·laborar perquè la persona com a tal, com a cos físic més d'altres cossos energètics, sani, vale? I bueno, a mi m'encantaria que des del punt de vista mèdic això es reconegués, val? O sigui,
hi hagués un respecte i una col·laboració mútua.
Exacte.
No?
O sigui, perquè no, com a persones no només som el cos que portem amb nosaltres, sinó que amb nosaltres hi ha d'altres cossos en el qual hi ha les emocions, en el qual hi ha la nostra energia, en el qual que si això ho sabem tractar a través de les teràpies, evitaríem emmalaltir. Perquè al final la malaltia és el reflex de... És que és l'últim senyal. Si abans...
És la punta de l'iceberg de tot el que hi ha.
Exacte. Si abans has tingut cura dels teus cossos energètics, fas les teves meditacions, les teves neteges energètiques, vale? Evites aquestes bloquejos, vale? En determinades zones del teu cos, neteges aquestes densitats i evites que aquella zona afectada, perquè està bloquejada en aquell moment l'energia en aquell punt, bueno, arribi a crear-se una malaltia. Per tant, evitaries en malaltia. I aquesta sinergia pues, entre la medicina tradicional i la medicina o les teràpies energètiques, alopàtiques o digue-li com vulguis, a mi m'encantaria que es tingués un respecte les unes amb les altres i que tothom fos molt conscient d'on t'arriba i el que és perillós és la boca del terapeuta. O sigui, fa més mal això que qualsevol altra cosa. Per tant, hem de vigilar, com a terapeutes, hem de vigilar molt, molt, molt el que diem, perquè pot fer més mal això que qualsevol altra cosa.
Molt important aquest missatge que llences, aquesta consciència, aquest posem-hi seny, no?, tots plegats. I, bueno, doncs, no sé si ens vols explicar una miqueta arquetips i llavors hi entraríem en el tema del Reiki.
Arquetips m'encanta perquè és una teràpia... o sigui, què són arquetips, vale? Els arquetips són formes geomètriques... Sempre vaig a parar allà mateix. A mi m'encanten i m'aixiflen els símbols, vale? La geometria sagrada, els símbols... Bueno, és que me tornen boja, vale? I arquetips són formes geomètriques, vale? Perquè us en feu una idea. O sigui, cada òrgan del nostre cos, inclús la pell, està reproduït a nivell de símbol, a nivell de geometria, vale? En la teràpia d'arquetips.
Estem parlant de la geometria sagrada?
No. Diguem, no té res a veure. O sigui, diguem que... imagina't que un ronyó, vale, a nivell d'arquetip, està representat com una floreta. Vale? Així és una mica allargada. Vale? Per tant, l'arquetip... És una mica friqui també veure amb un terapeuta fer arquetips, vale? Perquè és com estar movent les mans tota l'estona i xequejant. Però xequegem això. O sigui, anem a mirar, per exemple, si tu vinguessis amb mi, primer de tot, sobretot, jo he de tenir el teu permís. O sigui, per jo poder-te tractar, he de tenir el teu permís per entrar en el teu cos, en els teus cossos energètics i veure què hi ha per aquí dintre, vale? És com si anessis a quiròfan, o sigui,
que et fan signar un paper.
Exacte.
Doncs igual.
Pues igual, vale? Un terapeuta ha de tenir el permís de l'usuari, perquè nosaltres no tenim pacients, tenim clients o usuaris, vale? Per tant, una vegada jo tinc el teu permís i me dius, pues mira, tinc aquesta molèstia o aquesta altra, aquesta història, vale? Jo vaig a demanar. Vale? A nivell d'arquetips ens creem com una pantalla màgica, una pissarra màgica en l'aire, amb el teu nom i la teva edat. Per tant, ja te localitzo, ja te focalitzo, ja ets tu, ja te tinc aquí. Vale? I a partir d'aquí pregunto el que jo vulgui. Vale? Pregunto, pues, com està el ronyó de la Rita? I miro i demano, intento dibuixar amb les meves mans l'arquetip del ronyó. Si l'arquetip no se'n forma bé, no vol dir...
Si en comptes d'una floreta te surt un xurro...
No vol dir que el ronyó el tinguis molt malament, sinó que, bueno, allà hi ha alguna cosa...
Alguna afectació.
Sí, vale? A nivell energètic, vale? Que hem de corregir. Un desequilibri. Vale? Per tant, el recullo, l'envio a l'univers, deixem-ho així, vale? I el faig correctament, faig el dibuixet correctament i te l'implanto, o sigui, te'l llenço a tu, vale?
És a dir, que en comptes de sortir l'arquetip de la flor, surt, pues això que dèiem, he dit un xurro per dir alguna cosa que no fos una flor, doncs surt una forma de xurro, aquest xurro el llencem a fora, diguem-ne, el recollim i l'enviem
a l'univers...
I llavors tu fas el dibuix de la flor, que seria com l'arquetip correcte per al ronyó.
Exacte.
I me l'envies en el meu cos.
Sí, sí. Jo crec que el concepte és aquest, vale? Però és molt ràpid. O sigui, l'avantatge dels arquetips és que són superràpids. Què faríem amb Reiki, vale? Que després en parlem, si vols. Te passaria les mans i segurament les meves mans es quedarien retingudes a lo que és la teva zona del teu cos, del ronyó, vale? Es quedarien allà.
Perquè és allà on te necessita aquella sanació.
Exacte, diguem-ne. Perquè és allà on hi ha aquella densitat energètica. Vale? Per tant, les meves mans estarien a la teva zona de ronyons fins que aconseguim desbloquejar l'energia en aquell punt perquè flueixi més bé, vale? I a partir d'aquí continuaríem. No? Pues amb arquetips és que és tan ràpid com això, pum, 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 xequejo, no surt bé, l'envio, el torno a fer, zasca, ja el tens. Chequejar una aura, vale? O les capes de l'aura, vale? Pues és tan fàcil com fer com una campana, Vale? Com està la Rita en aquesta capa? Bé, no està bé. Recullo, envio, la faig bé, l'envio. Uh-huh. I així és amb tot arreu. Els arquetips són super ràpids, super. Netejar una habitació a nivell energètic, vale? Amb Reiki has de fer símbols, venga, passa-li, ves passant, val? Amb arquetips te crees com una mopa, un rectangle, i el tens. Comences amb la teva mà des de la dreta, pum, 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 ja ho tens.
Carai! Clar. Més ràpid que passar l'aspirador.
Més ràpid que passar l'aspirador. Els arquetips el que tenen és que són, te donen molta informació i són superràpids de fer. Val? Però jo el que recomano, si algú està posat amb tot aquest tema energètic, és que, per la meva experiència, jo no recomano a ningú verge a nivell energètic que no hagi fet cap teràpia començar d'entrada amb arquetips. Sí, bueno, podries fer-ho, però jo crec que en el meu cas és, ha anat molt bé començar amb Reiki perquè les agafes molta més sensibilitat, notes més aquest tacte de mans, vale? Notes aquesta diferència d'energia, i perquè, clar, són molt ràpids, però són molt ràpids, però te n'has d'assegurar
que ho has notat bé,
de que ho fas bé, de que,
exacte, bé.
De que no està entrant el teu ego, la teva ment, en allà, fent la figura correctament. O sigui, clar, amb totes aquestes teràpies, la part important és aquí, és aquesta.
És una pregunta que precisament t'anava a fer, no? Com assegurança que no és el que nosaltres pensem, allò que ens ve a la ment, sinó que en veritat és el que la persona necessita i no el nostre, no sé dir-te, el nostre prejudici o la nostra idea que ens hagi vingut, o saps que no és algo nostre per comptes d'algú de la persona.
Correcte.
Que
tenim davant. Pues no és fàcil. No és fàcil i mai tindràs la seguretat total, però l'experiència és el que te donarà la certesa. O sigui, la ment entra i te juga males passades, i l'ego ja ni te'n parlo, però és pràctica, 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 pràctica. No hi ha més, no hi ha més. És deixar de banda, amb Reiki igual. O sigui, és, jo, un dels principis de Reiki, no dels cinc principis, sinó dels principis, és quan tu recites tota la posta en marxa del protocol d'inici de sessió de Reiki, és intento no involucrar-me. Ho intento. Saps? És pràctica. És pràctica, pràctica, pràctica.
Si hi ha alguna cosa amb el que m'he equivocat...
Sí, és com aquell que reça, els més cristians resen a l'àngel de la guarda, Sí, quan repasses tot el protocol de Reiki per posar-te en posició de terapeuta i de començar un procés de sanació amb un client, pues, clar, com que hi ha tantes coses que has de tenir en compte, i de més, hi ha una frase que sempre fa molta gràcia, que és, bueno, escolteu, és com aquell que ho parla amb els teus mestres espirituals, no?, amb els teus àngels i arcàngels, van de dir, escolteu, si hi ha alguna cosa que m'equivoco i que no faig prou bé, si us plau, ajudeu-me i ho corregiu vosaltres, que en sabeu més que això, no?
Directe.
Exacte.
I estalveixo les vostres
arregleu mans, vosaltres, si us plau, sí.
Molt bé, és una mica un salvaguarda, no? Aquella paracaigudes que et poses per si un cas.
Sí, 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 és molt bo, són molt bons. Sí. I no sé si ho he dit, però els arquetips són del senyor que va crear els arquetips, bueno, és en Carl Jung, però després va haver-hi el senyor que és més famós, per dir-ho d'alguna manera, que és en Colin Bloy, que, bueno, va ser un increïble, aquesta persona, sí. Vull dir que, bueno, aneu buscant
exacte,
informació.
Exacte, deixem aquí moltes píndoles, molts tips perquè puguin indagar, si els hi ha entrat curiositat, i entendre, doncs, o aprendre moltes, moltes més coses, no? Per acabar, anem a parlar del Reiki. Sabem que, a banda de que ara ens expliquis una miqueta en què consisteix, tot i que ja hem anat parlant una mica, però a més d'això volem explicar que els dies 22 i 23 d'octubre a l'espai Xoi... Xoi?
Xoi.
No pronunciem l'H,
No.
Espai Xoi. El que passa que sí que s'escriu amb
amb bac, sí, sí.
El deletrejo, si el voleu buscar per Instagram, és espai, guió baix, S-H-O-I. Espai, soi, amb una H entre la S i la O i un guió baix entre una paraula i una altra. Espai, soi. Com comentàvem, doncs els dies 22 i 23 d'octubre es fa el nivell 1 de Reiki Usui transpersonal. Els terapeutes, els mestres que ho porten a terme són la Joana Garcia i en Dani Sánchez. Explica'ns una mica en què consisteix el Reiki, doncs.
El Reiki que nosaltres fem, perquè veureu que si busqueu, sou curiosos i busqueu informació, hi ha diverses modalitats de Reiki, diversos tipus de Reiki. Val? Nosaltres som mestres federats per la Federació Espanyola de Reiki i algun dia tindrem la Federació Catalana de Reiki. I és el Reiki que nosaltres ensenyem, és el Reiki Usui tradicional, perquè el mestre, el senyor que el va descobrir, pues és en Mikao Usui, i és el Reiki bàsic que nosaltres fem.
O sigui, és el Reiki que porta el cognom del mestre,
sí,
que el va,
sí, sí,
que el va,
sí,
portar,
sí,
a terme, el Reiki Usui.
Sí, sí, és... El mestre Usui pues, va canalitzar tota aquesta informació i d'aquí va sortir el mètode.
Explica'ns una miqueta doncs, en què consisteix la tècnica.
El Reiki és una imposició de mans. ¿Vale? És una imposició de mans que depèn de quines escoles ho ensenyen d'una manera o d'una altra. Per exemple, la Federació Espanyola de Reiki i, de fet, els mateixos, les mateixes persones del llinatge Usui ho fan d'una manera i ho fan d'una altra. O sigui, hi ha tota una sèrie, un protocol en el qual fa imposició de mans passant per unes determinades posicions al llarg de tot el cos de la persona. Aquest és un mètode, val? Amb unes posicions en concret, al cap, al cos, a les cames, val? I hi ha qui es deixa portar, vale? I les mans van on te van. Val? Uh-huh. Sí que està estudiat de que o han descobert, vale? O no sé de quina manera ho han relacionat, però sí que les posicions són superimportants perquè unes posicions, per exemple, de mans davant de la cara, l'energia està actuant a nivell d'ulls, a nivell de boca, a nivell de mandíbula, vale? A nivell de cervell. Hi ha un lligam entre aquelles posicions de mans en el lloc on estan i la dissipació de l'energia que fan. Per tant, per mi, jo que sóc super metòdica i super seguint un protocol, vale? per defecte professional, a mi em va superbé tenir un guió per anar passant per totes les posicions i no en descuidar-me res. Que sí que és veritat que en algun moment me deixo portar i, uau, les mans se me'n van cap a un altre costat, bueno, pues, cap problema, no bloquejo, o sigui, evidentment, o sigui, que se'n vagin on vulguin, però sí que intentes seguir una mica de guió perquè saps que hi ha una relació directa entre l'estona que tu estàs en aquella posició del cos i la sanació i el moviment energètic que es provoca en aquell moment.
Doncs no sé si ens vols afegir alguna coseta més al respecte de tot aquest procés de Reiki. Sobretot, bueno, recordem això, que si algú vol iniciar-se en el nivell 1, doncs que es posi en contacte amb vosaltres a través d'Espai Soi, que us pot trobar per Instagram.
Uh-huh. L'Espai Soi s'ha creat amb molta il·lusió, vale? I el meu company de viatge és en Daniel Sánchez. En Dani és un terapeuta gestal i educador social, entre d'altres històries, entre d'altres formacions que té. I l'Espai Soi és un somni de tots dos, la veritat és que sí, perquè Soi vol dir sanacions holístiques integratives, i aquest espai està situat a Celrà, mira, justament al costat de la meva feina.
És que tot
en relació. I En Dani ho ha creat amb molt d'amor i ha creat un parell de sales en allà per tal de, amb aquest objectiu, amb l'objectiu de que en aquell centre hi hagin diferents terapeutes amb diferents teràpies, val? Ja sigui reiki, arquetips, aigua. En Dani és terapeuta gestal, per tant, també passa consulta d'aquesta teràpia. D'aquí ve el nom de transpersonal, perquè és collita seva. No sé, m'ho invento, o sigui, terapeuta, que vingui algú a part de nosaltres que sigui un terapeuta floral, o no sé, és que està obert. En Dani és selectiu en aquest sentit i ell té una idea de què és el que vol en aquest centre, però la idea era aquesta, era de barrejar diferents persones, diferents terapeutes, per tal d'ajudar a sanar, a que la persona prengui consciència i s'autosani.
Doncs amb aquestes boniques paraules i aquests bonics desitjos des de la consciència i des de la bona energia, acomiadem la Joana García. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa i fins aviat.
Moltíssimes gràcies, Rita. Per mi, mira, se m'està posant la pell de gallina. Ha sigut un ple, la veritat. O sigui, és la primera vegada que em poso davant d'un micro.
Doncs ho has fet molt bé, Joana.
Moltes gràcies. I de que surto de l'armari, perquè sóc una persona molt discreta, per tant has aconseguit fer-me sortir de l'armari i espero que això vagi molt bé, que la intenció és molt bona, que amb molt de carinyo i molt d'amor i molt agraïda, Rita.
Noms de dona, una petita mostra, petjades noves en la història.